Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia, benvinguts a l'edició del cap de setmana de l'informatiu. Quan es comencen a veure els primers efectes de la crisi al sistema financer, a l'economia real, o sigui, a la que afecta el ciutadà de carrer, les administracions a nivell local es comencen a bellugar. Un exemple, el passat dimecres, a l'Ajuntament de Falset, l'equip de govern format per PSC i CiU i el Partit dels Independents, a l'oposició, van aprovar per unanimitat les ordenances fiscals de la capital del Priorat per l'any que ve. Unes ordenances en què destaca, pel que fa a la butxaca dels falsetans, la rebaixa en l'impost de béns immobles i la congelació del cost de la contribució de vehicles. Qui també viu amb preocupació la situació econòmica són els empresaris, sobretot els petits i mitjans empresaris de la comarca, que dijous van constituir-se en Pimec Priorat. Què és Pimec? Doncs la patronal, l'associació que reuneix els treballadors autònoms, la petita i mitjana empresa catalana. En l'acte públic de Constitució també es va parlar, com no, de la situació econòmica que es viu en aquests moments i es va poder veure dues maneres diferents de definir la crisi. Mentre Josep González, president de la Pimec Catalunya, es referia a la situació econòmica que ve com si fos un aiguat, un xaparrón va dir, Jesús Torralba, que a part de ser l'alcalde de Falset, treballa en el sector bancari, es referia a la mateixa situació dient que hi ha boira. En resum, ja sigui boira o aiguat, les entitats econòmiques i les administracions comparteixen un diagnòstic. Venen temps difícils per a tots, tant per als bancs i caixes com per als ciutadans. La setmana, però, ens ha deixat més titulars. L'IES Priorat i l'Ajuntament de Falset han signat un conveni per tal que els alumnes dels darrers cursos de l'ESO puguin fer estades en empreses de la comarca per tal de conèixer les activitats, els oficis que s'hi fan. El projecte per convertir el castell de Falset en un museu i centre turístic de la comarca va veure el passat dimecres un nou pas endavant. El consistori falsetà va aprovar els estatuts i l'aportació econòmica a la fundació que ha de gestionar aquest nou equipament. Inicialment, l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Priorat formaran part de la Junta Executiva de la Fundació. En breu, però, s'hi afegiran la Generalitat i la Universitat Rovira i Virgili, a més de les denominacions d'origen prioratines. I ahir el conseller d'Interior, Joan Saura, va presentar als alcaldes de la demarcació de Tarragona el desplegament dels Mossos d'Esquadra, un desplegament que es produirà l'1 de novembre. Pel que fa a la nostra comarca, ja sabem qui dirigirà la comissaria del districte de Falset. Es tracta d'un lleidatà de 33 anys. Al llarg de l'informatiu us desvetllarem el nom de l'encarregat de dirigir la comissaria falsetana. Comencem, doncs, parlant d'economia i d'empresa. La patronal dels autònoms, la petita i la mitjana empresa catalana, ja té seu a Falset. Dijous va constituir-se oficialment la Pimec Priorat en un acte al Consell Comarcal. Carles Roda, director general i gerent de l'empresa Plàstics Roda, serà el president de la Pimec Prioratina, que tindrà la seva seu física al carrer de Baix número 40 de la capital de la nostra comarca. Com explicava Roda els micròfons de Ràdio Falset, l'Associació d'Empresaris vol ser un punt de suport per als emprenedors i empresaris de la comarca.
L'aproximació de la PIMEC. A veure, PIMEC és una associació empresarial que defensa els interessos de les empreses. Té moltes empreses, això vol dir una força, i a més el seu executiu, quan li vulguis dir, és una informació total. Quan un empresari necessita alguna cosa per buscar qualsevol cosa, te pots arrepenjar molt bé a PIMEC, perquè bueno, doncs té especialistes en tots els camps d'indústria, vull dir, des de comerç directament, exportació i després, vull dir, també legals, o sigui, com per a normativa i tot això. Si estàs en una normativa, ells estan embarcats. Clar, evidentment, si ho tenim això aquí mateix, aquí a Falset, en una oficina pròpia, que estarà oberta tots els dies, pues 4 hores a la setmana de moment, i suposo que la tindrem oberta tot el dia, pues bueno, totes les consultes aquestes les farem a través del xaval que tindrem, el secretari que tindrem aquí a l'oficina, i bueno, estarem molt recolzats. Lo bàsicament de PIMEC és que estàs recolzat. Tu fas qualsevol cosa i llavors, vull dir, no estàs sol.
L'acte va comptar amb la participació del president de PIMEC Catalunya, Josep González, que va destacar la importància de la delegació prioratina, la que suma 5 a la demarcació, degut a que es tracta d'una comarca amb un important teixit de petites empreses lligat al sector vitivinícola. González també va destacar el paper de PIMEC com a grup de pressió davant l'administració, un paper però que també pot comportar col·laborar-hi en determinats moments.
Jo penso que lobby ho som, doncs els sindicats són lobby, les patronals són lobby, què fem nosaltres? Doncs pulsar o conèixer quines són les inquietuds, les suggerències, les necessitats de les empreses i canalitzar-los cap on te toqui. A vegades ens toca parlar amb els partits polítics perquè els grups parlamentaris de Madrid defensin posicions que nosaltres diem, a vegades ens toca parlar amb alcaldes doncs, per corregir coses que s'estan fent, a vegades ens toca parlar amb els consellers de torn doncs, perquè normatives que es volen posar en marxa les podem corregir, les podem fer més raonables. Quan les coses es fan bé, també s'ha de dir que es fan bé. I quan l'administració demana col·laboració, com per exemple a vegades passa que diuen home, necessitem conèixer la problemàtica del sector tal a tal comarca. Home, això és col·laboració. Si nosaltres la tenim, la facilitem perquè sabem que és per una bona causa.
González, en la seva intervenció, també va parlar del mal moment econòmic que es viu arreu del país i també a nivell global. Tot i això, el president de PIMEC Catalunya va voler deixar un missatge optimista.
Jo estic animat perquè de totes les crisis ens n'han sortit, el qual no vol dir que no haguem d'aflorar aquells problemes que s'han d'arreglar perquè ens en sortim millor o abans. Jo crec que ara, amb les mesures que ha posat en marxa el govern, doncs si s'apliquen bé, si s'apliquen de cara doncs, al particular que té una hipoteca o la vol tenir, o s'apliquen a una empresa que té una retallada del seu finançament, doncs poden donar un impuls a la situació i tornar a reactivar una mica l'economia. Sens dubte passarem un temps dolent, això no s'arregla en 4 dies, tot i que les mesures del govern dic són encertades. Però els empresaris estem acostumats a la lluita, estem acostumats al sacrifici i a l'esforç. L'únic que ara doncs, toca que l'administració entengui a l'empresari, que li simplifiqui la vida, que no li compliqui amb tràmits ni amb normatives desproporcionades, que tots són costos i resten competitivitat i mal de caps. És a dir, ara és un moment de col·laborar administració, empresaris i agents socials, que són els patronals, de col·laborar doncs, per sortir d'aquesta situació el millor possible. No?
En l'acte de constitució de la PIMEC Priorat va comptar amb la presència de la subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, a qui vam demanar que ens expliqués les mesures que aplicarà el govern, però que no fan referència al sistema financer, sinó que fan referència als ciutadans.
Evidentment que hi ha, a veure, les 21 mesures que ja es van prendre en Consell de Ministres el 18 d'abril ja marcava unes mesures també dirigides directament a les persones. Cada vegada aquestes mesures s'han anat orientant més, algunes d'elles, al món financer, però continuen mesures, sobretot a la mitjana i a la petita i mitjana empresa, com avui també s'ha dit, i a més el propi president Josep González n'ha fet referència, que ells com a patronal veuen que aquestes són les mesures encaminades. Evidentment que és un moment en què s'ha de tindre molt control en la mesura de que hi ha intervencions en diversos àmbits, evidentment, però jo crec que el govern està per la labor, almenys això és la constància que jo en tinc, però és que a part d'aquestes mesures per la petita i mitjana empresa, hi ha altres mesures com per exemple la devolució mensual de l'IVA que es començarà a posar en marxa molt aviat i que això per a aquestes petites i mitjanes empreses dona una liquidesa més a més que fins ara no comptaven, no? Però a part d'això hi ha moltes mesures dirigides als ciutadans en temes d'habitatge, temes per exemple les mesures per fill de naixement, mesures per joves, hi ha moltes mesures que també jo crec que afavoreixen a que hi hagi una dinàmica social també important, no? Mesures financeres, òbviament, estem en un moment en què tot això s'ha de tindre en compte, és complicat també pel govern, però jo crec que són mesures que es prenen amb molta cautela i esperant evidentment que la societat i tots els factors econòmics es acolleixin.
I continuem parlant d'economia, però en aquest cas a nivell local, referint-nos a la capital del Priorat. El passat dimecres es va celebrar un ple extraordinari al consistori Falsetà en què es van aprovar les ordenances fiscals per unanimitat, o sigui, amb tots els vots dels partits representats. De les ordenances destaquem, com us dèiem en titulars, que s'ha rebaixat l'import de béns immobles, l'IBI, i s'ha congelat l'impost de construcció o de vehicles degut a la situació econòmica que fem referència fa uns moments. Encara parlant d'aquestes ordenances, cal afegir l'aprovació de bonificacions pels vehicles ecològics, o sigui, vehicles híbrids o que funcionen amb electricitat, gas liquat o biogàs. En canvi, el servei de cementiri, la recollida d'escombraries i el servei de la llar d'infants s'incrementaran per l'aplicació de l'IPC. De cara a l'aprovació de les ordenances del 2010, Jesús Torralba ja va avançar que s'estudiarà la rebaixa, encara més, de l'impost de béns immobles.
S'ha baixat del 0,835 al 0,75. Això representa una rebaixa, un decrement d'un 10% sobre aquest coeficient. Per què no hem rebaixat més? Que ens hagués agradat, sincerament? Doncs molt senzill, perquè l'increment del valor catastral, l'increment dels ingressos via impostos de l'Ajuntament de Falset, pues gairebé no s'hagués notat, en el sentit de que les necessitats en aquest moment de l'Ajuntament pues van increixendo i, per tant, no podem fer una rebaixa, jo diria que suïcida, per simplement de cara a la galeria, quedaria molt bé, resulta que l'increment, el decrement el podíem situar en 0,5-0,6, però al final això ens afectaria durament, primer a les finances municipals i segona segur que a la qualitat de vida de la gent de Falset, i això la veritat és que no pretenem, no pretenem que passi això. També és cert que a part, quan preparem les ordenances fiscals del 2010, mirarem quina repercussió ha tingut, valorarem si podem rebaixar més o rebaixarem, i si ho hem de deixar igual ho deixarem igual. I que en aquests moments també és una mica prematur. Pensem també que aquest és el primer any en el qual ha entrat en vigor l'increment, per tant, és l'any en què realment la gent veu l'increment més fort i és normal que després de quasi 20 anys de no increment de valors catastrals l'impacte sigui fort, és evident. Però també un cop dit això, és que no hi ha altra opció. Els valors són els que són i els anys en els que aquests valors s'han incrementat quasi han sigut 20 anys.
Fede Cortés, dels Independents, explicava als micròfons de Ràdio Falset el motiu del seu vot favorable a les ordenances del 2009.
S'han recollit totes les nostres propostes. Sí que volíem rebaixar més l'IBI, el 0,70, per comptes del 0,75, però s'han recollit totes les altres nostres propostes i bonificacions que proposaven. No? Per tant, hem entès que, ja que potser per primera vegada hi ha hagut una sentada tots junts i una discussió, hem entès que ens havíem d'estar d'acord. De tota manera, amb aquest ple ja s'ha vist, no?, que popularment s'està veient l'impacte de l'IBI, nosaltres avisàvem que l'impacte sigui molt fort, nosaltres hi vam avisar a l'anterior exercici que havíem d'intentar fer alguna cosa per rebaixar l'import de l'IBI, que justament està arribant ara a les cases, perquè ho estan domiciliant ara, no?, i aquest import és molt gros, com m'ha dit algú, i hi ha gent que li puja el 50% més que l'any anterior, o el 60%, no?, o el 70%. Clar, evidentment, amb la rebaixa aquesta, per l'any que ve, la pujada serà d'un 3-4% respecte a aquest any, però aquest any serà d'un 50, entre un 40 i 60%, entenc jo, la majoria de cases, no? El que s'ha de fer és cada any anar rebaixant conforme el valor catastral s'aplica cada vegada un 10% més, no? Això és el que s'hauria de fer.
I continuem parlant del ple celebrat a l'Ajuntament de Falset el passat dimecres, ja que en aquest ple també es va aprovar els estatuts de la Fundació del Castell del Vi, que és la fundació encarregada d'iniciar i executar el projecte del Castell del Vi, el projecte museogràfic i també com a centre d'informació comarcal. El Consistori Falsetà i el Consell Comarcal són els membres fundadors degut a qüestions de calendari, tot i que s'espera que s'hi afegeixin en breu l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI i la Universitat Rovira i Virgili. Jesús Torralba és l'alcalde de Falset.
Bàsicament és un motiu d'urgència en la posta en marxa d'aquesta fundació. Però, com ja he comentat, està oberta no solament parlem d'agricultura a través de l'INCAVI, en definitiva és un organisme que depèn d'ell, sinó també, com he comentat, a la pròpia universitat, sigui via Universitat Rovira i Virgili, sigui via Fundació, a les dues DOs i aquells actors econòmics o socials de la comarca que entenguem que efectivament poden aportar allò que la Fundació necessita, i és col·laboració en els diferents àmbits, fonamentalment econòmics, per potenciar la comarca.
El grup dels Independents va abstenir-se en la votació, ja que van considerar que l'òrgan rector de la Fundació que estableix els estatuts, formada per l'alcalde de Falset, un regidor i el president del Consell Comarcal, no té en compte la resta d'entitats de la comarca. Fede Cortés, portaveu dels independents.
Nosaltres ens hem abstingut i ho hem explicat, no? Quan hem vist al primer moment els estatuts que ens plantejaven, és uns estatuts en què només hi ha l'alcalde, un regidor i president del Consell. Evidentment, són uns estatuts que, ja ho he dit, semblen pocs democràtics, no? Posteriorment l'alcalde ha explicat que estava obert que hi entressin altres organitzacions com les d'EOS, com l'Associació de l'Ecultor, suposo, com les cases de pagès, etcètera, etcètera, no? Però clar, això no es contempla als primers estatuts, no? Llavors que els primers estatuts se faran el que digui l'alcalde i el regidor que designi l'alcalde, no? Per tant, és una mica com estrany, no? Ja he dit que no ens volíem oposar, perquè creiem que una fundació és una bona manera de començar a tirar això, però clar, no podem acceptar uns estatuts que, diguem, no està representat tot l'art polític del poble ni de la comarca.
L'aportació inicial de les dues administracions serà de 15.000 euros cada una, tot i que acabaran sent 30.000 per cada una de les dues entitats. I encara parlant de política a nivell local de la capital del Priorat, hem d'afegir que abans de la presentació de la jornada PIMEC, que us explicàvem fa un moment, la delegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, es va reunir amb l'alcalde de Falset i el vicepresident del Consell Comarcal per tal de tractar algunes qüestions referents a la nostra comarca. Algunes d'aquestes van ser referents a les infraestructures, però també al Pla Penta i als municipis que afecta.
Evidentment hem tocat temes de proximitat amb la comarca, temes relacionats amb les infraestructures, en aquest cas de l'Estat. Reconec que tradicionalment també ha estat una comarca amb molta mancança d'infraestructura i que jo crec que això a poc s'ha d'anar posant, s'ha d'anar ressaltant i s'ha d'anar doncs, apaivagant aquest problema, no? Hem tocat també algun altre tema, com és el tema de ser zona nuclear, zona del Penta, no? Zona 2 d'evacuació, només tenim dos pobles que estan en zona 1, que és Molà i la Figuera, però sí que hem posat en evidència, Falset té una ECD, una estació de classificació i descontaminació, per cas de que amb una emergència nuclear potent doncs hagués de passar la gent doncs, per aquesta zona de descontaminació, que evidentment entrarà en una línia de subvencions també per ajudar amb això, d'això ja en soc conscient, ja vaig recollir aquest projecte, i evidentment doncs, treballar colze a colze amb totes les comarques, però evidentment amb la meva.
La de dijous va ser la primera visita oficial que Pallarès va fer a la seva comarca de naixement. L'IES Priorat i l'Ajuntament de Falset han signat un conveni per tal que els alumnes del centre puguin realitzar estades en empreses ubicades a la comarca. El conveni, anomenat Ull de Llebre, permetrà que alumnes de 15 i 16 anys puguin conèixer de primera mà els oficis en 15 empreses de sectors com la jardineria, l'electricitat o l'enologia, entre d'altres. Segons la directora de l'Institut Prioratí, Maite Gorriz, el conveni recupera, amb algunes diferències, la figura de l'aprenent.
Ells estan d'observadors, d'aprenents del futur treball que poden arribar a tindre. I nosaltres, evidentment, com a centre formatiu, el que els diem és que, molt bé, vols fer jardiner? Molt bé, ja ho ha conegut, ja li agrada. No li direm, vés a treballar, vés primer a formar-te a l'escola de jardineria i després vés a treballar. Val? Que aquest és el nostre paper. Però molts es troben que no saben. I, clar, explicar-los, i per molt que els hi posis tecnologies d'aquestes, un vídeo, un PowerPoint, un lo que vulguis, no és el mateix que anar-hi, de veritat.
Els alumnes s'hauran de comprometre a conèixer l'ofici a l'empresa on aniran i des de l'institut es farà un seguiment de l'alumne una vegada comenci la seva estada en l'empresa. L'Ajuntament, per la seva banda, dona la cobertura legal necessària. I abans d'entrar en les notícies breus, us parlem d'un tema força important, com és el desplegament dels Mossos d'Esquadra. El proper 1 de novembre finalitzarà el desplegament dels Mossos a tot el territori. A Falset, aquest fet significarà la posada en marxa de la comissaria que ja s'està acabant de construir. Ahir, el conseller d'Interior, Joan Saura, va presentar als alcaldes de la demarcació de Tarragona els detalls i les xifres d'aquest desplegament. De totes aquestes dades, nosaltres ens quedem amb un nom, Lluís Gonzaga Tico Claveria, un sergent de 33 anys nascut a Lleida i que serà el cap de la comissaria de Falset, que pertany a l'àrea bàsica de la policia del Baix Camp Priorat. Respecte al desplegament de la policia autonòmica, el conseller d'Interior va destacar la tasca de proximitat que ha de definir l'activitat dels Mossos d'Esquadra.
dels Mossos d'Esquadra és la tasca de proximitat d'una policia propera a la ciutadania, que conegui el territori, que conegui les problemàtiques socials, que sigui en relació continuada i fluida amb la societat civil organitzada com a garantia d'una millora de seguretat. I ja les relacions amb els ajuntaments i amb la policia local des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra és bàsic per tal que l'acció policial sigui una acció policial eficaç.
En total seran més de 1.400 agents a tota la demarcació. I abans de passar a l'àrea de serveis, ens quedem amb dos notícies de l'àmbit cultural. Ara Llibres ha editat la segona edició del llibre L'Omnibus de la Mort, Parada Falset. L'èxit de la tirada inicial, amb 5.000 exemplars, ha provocat aquesta nova edició, 3 mesos després del llançament al mercat del llibre. Des d'aquí felicitem el nostre company Toni Orensans per l'èxit aconseguit, ja que, des del mes de juliol, el llibre es troba entre els 10 més llegits de no ficció en català. Com us dèiem, tot un èxit a més que presenta les nostres comarques, ja que ahir Toni Orensans va presentar el llibre al municipi de Móra la Nova. I acabem aquest breu espai de notícies culturals anunciant-vos que el proper dilluns comencen les quartes jornades del Parc Natural de la Serra del Montsant. A la capital del Priorat, a Falset, serà a partir de les 6 de la tarda i enguany aquestes jornades tenen com a eix central l'aigua al Montsant, usos, gestió i biodiversitat, unes jornades que s'allargaran fins al proper divendres. Les jornades començaran el proper dilluns, però demà diumenge el Parc Natural de la Serra del Montsant ha organitzat una sortida guiada per a membres de la ONCE. Es tracta de la sortida anomenada d'Ermita a Ermita i és un recorregut interpretatiu i sensorial del paisatge i patrimoni cultural del Montsant. Hem de situar aquesta sortida dins la campanya de tardor Descobreix el Parc Natural del Montsant i que per tercer any consecutiu persones invidents i amb discapacitat visual parcial visitaran la Serra del Montsant. S'ha obert la inscripció al segon Cartaví, el concurs de cartes de vins dels restaurants de Catalunya. Optaran a la més de 20ena de premis d'aquells restaurants que enviïn la inscripció i la carta de vins abans del 31 d'octubre. Aquest concurs té, com a objectiu, fomentar la presència dels vins catalans a les cartes dels restaurants de Catalunya, promovent així el coneixement i el consum responsable d'aquests vins. Una dada, segons el darrer estudi de mercat Nielsen, encarregat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'Incavi, els vins catalans amb denominació d'origen tenen una presència als canals d'hostaleria del 25,9% i, segons les percepcions dels restauradors i sommeliers, els vins catalans són de bona qualitat, varietat i diversos. La inscripció del Cartaví és gratuïta i oberta a tots els restaurants de Catalunya amb l'únic requisit que la carta de vins del restaurant haurà de ser utilitzada en aquest mateix establiment i en català. Per a més informació, consulteu la web www.incavi.cat. Temps ara per la informació esportiva, almenys en format de titular de la mà de Jordi Perelló.
Doncs avui parlarem del primer empat del Falset Esportiu del primer equip el passat cap de setmana amb la aixecada de teló de la tercera territorial. Els falsetans van empatar a 1 el passat cap de setmana al terreny del Salou. Dintre d'una estona, a les 4:30 d'aquesta tarda, el Falset Esportiu, el nou Domènec Aragonès, s'estrena aquí a casa. A 4:45 d'aquesta tarda reben l'equip del Marina Cambrils Associació. És el segon partit d'aquesta tercera territorial i els punts són més que importants per falsetans, ja si volen encarallar els primers llocs de la classificació. El que va ser història la setmana passada va ser el futbol femení a Falset. Primer partit de tota la història del Falset Esportiu femení, guanyaven per 8-3 l'equip del Cusa La Granja. Un Falset Esportiu femení que juga demà a la tarda, a les 5 de la tarda, al terreny de la Floresta, en el segon partit de temporada de les falsetanes. Per cert, als esports de Ràdio Falset parlarem amb 3 jugadores del Falset Esportiu femení, Sara Caballero, Mireia Ferrando i Montse Roger, a banda del seu entrenador, Idei Carranza, sobre el futbol femení a Falset. El que el passat cap de setmana malauradament va perdre van ser els infantils del Falset Esportiu. Van perdre per 2-3 front al Pare Manyanet. Els infantils falsetans juguen aquest matí a les 12 del migdia al terreny de la Selva del Camp, en el que ha sigut, vaja, el segon encontre de la categoria d'infantils de la demarcació de Tarragona. El que va guanyar el passat cap de setmana va ser a la futbol sala, al Paradell Futbol Sala, que s'imposava per 6 gols a 3 a l'equip del Platges de Salou, al pavelló d'esports de Falset. El Paradell Futbol Sala juga aquesta tarda a les 5 de la tarda a la pista del Mediterrani Cambrils Futbol Sala. És el tercer encontre de la categoria preferent de futbol sala pels predellencs. Una victòria posaria l'equip del Paradell Futbol Sala encaramat als primers jocs de la classificació. En futbol més d'èlit podem dir que el Reus Deportiu aquest cap de setmana a les 5 de la tarda rep l'equip de l'Europa. Un partit interessant pels reusencs de cara a poder mantenir aquest cinquè lloc que ocupa l'equip del Baix Camp, de la capital del Baix Camp, guanyant aquest cap de setmana l'equip de l'Europa. I pel que respecta al món de l'hoquei, l'Animar Reus Deportiu rep avui a les 21:30 hores al pavelló d'esports l'equip italià del Bassano. Bassano d'Itàlia és el primer partit de la Lliga Europea pel reusenc. L'Animar Reus Deportiu Bassano aquesta nit, aquest tarda i vespre, podem dir, a la pista de l'Alnimar Reus Deportiu. Tot això i més, doncs, al punt horari de les 14 hores, al punt horari de les 2 del migdia, als esports de Ràdio Falset, en tota l'actualitat comarcal i supracomarcal. Serà, doncs, dintre d'una estona. Bon dia.
Gràcies, Jordi. Titulars. En l'informatiu d'avui hem parlat d'economia amb dues notícies molt importants aquest cap de setmana a la nostra comarca. D'una banda, la constitució de Pimec Priorat, la patronal dels treballadors autònoms, la petita i la mitjana empresa catalana. Això va ser el passat dijous a la seu del Consell Comarcal del Priorat. D'altra banda, també dins de l'àmbit econòmic, hem parlat de l'aprovació de les ordenances fiscals del 2009 a l'Ajuntament de Falset. Una aprovació per unanimitat en què destaca la rebaixa en l'impost de béns immobles i la congelació en l'impost de vehicles. L'IES Priorat i l'Ajuntament de Falset han signat un conveni per tal que els alumnes dels darrers cursos de l'ESO puguin fer estades en empreses de la comarca per tal de conèixer les activitats i els oficis que s'hi fan. També us hem parlat del projecte de convertir el castell de Falset en un museu i un centre turístic de la comarca, el que és conegut com el projecte del Castell del Vi. Dimecres, un nou pas en aquesta direcció, ja que el consistori falsetà va aprovar els estatuts i l'aportació econòmica a la fundació que ha de regir aquest nou equipament. I a l'informatiu d'avui també hem parlat del desplegament dels Mossos d'Esquadra, sobretot pel que fa a l'obertura de la comissaria dels Mossos a Falset. Us hem dit a l'informatiu d'avui qui serà el cap d'aquesta comissaria. Es tracta de Lluís Gonzaga Tico Cleveria, un sergent de 33 anys nascut a Lleida. I fins aquí l'informatiu de cap de setmana. Recordin que al llarg de la setmana poden disposar de la informació comarcal als butlletins de Ràdio Falset. Per la meva part, remés Jordi Soldevila, els ha acompanyat a la veu, i el control tècnic Toni Escoda. Fins la setmana vinent. Adeu.